Unes 200 persones, entre treballadores i famílies de les escoles bressol municipals de l'Hospitalet, han sortit al carrer per reclamar millores. En una marxa que s'ha organitzat a la ciutat, han demanat més professionals, reduir les ràtios i que l'Ajuntament liciti el nou plec de condicions de les bressol, que s'ha posposat en diverses ocasions. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta manifestació de les escoles bressol de l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Comença una nova mostra de teatre amateur, l'Hospitalet fa teatre. Fins al 13 de juny, una desena de companyies de la ciutat representaran els seus muntatges a la ciutat. Enguany es compleixen 30 anys de la primera edició de la mostra. El Sonar escalfa motors per a la seva edició més hospitalenca. Del 18 al 20 de juny, el festival trasllada el Sonar de dia a la Fira Gran Via, que s'assumen així als escenaris nocturns que ja es feien a la ciutat amb més de 14 hores diàries de música a un mateix recinte. Més de 200 atletes de 16 països diferents es donaran cita aquest dissabte al complex esportiu de l'Hospitalet Nord a la 21a edició del míting d'atletisme adaptat. Com a novetat, s'hi estrenaran delegacions com Puerto Rico, Xile o Perú. Professionals i famílies de les escoles bressol de l'Hospitalet han sortit al carrer. Denuncien la situació que es viu a la ciutat durant aquesta etapa educativa. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també que l'Ajuntament presenti el nou plec de condicions per a les escoles bressol municipals.
L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Unes 200 persones, entre treballadores i famílies de les escoles bressol municipals, han sortit al carrer per reclamar millores. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Un pot tenir molta gana i l'altre necessita canviar el bolquer. Al final, tu has d'atendre'ls els dos. O estàs fent canviant un bolquer i l'altre s'ha caigut i s'ha fet un cop. Quan un es baralla, quan estàs canviant un bolquer, quan estàs donant de menjar... Vull dir, al final, dos infants són nens petits que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
Així, les professionals de l'educació 0-3 exigeixen el reconeixement de la seva tasca i la millora de les condicions laborals, amb salaris congelats des de fa 14 anys.
Tenim uns salaris bases, però molt bases. Estem parlant de que mestres d'infantil del 3-6 estan cobrant més que nosaltres i també estan reclamant un augment de sou. Llavors, posem-nos d'acord si és la mateixa tasca o gairebé igual, perquè els nostres sous són més inferiors. Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim, tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
Unes reivindicacions que esperen que s'incorporin en els nous plecs de condicions per gestionar les escoles bressol municipals. Una licitació, però, que lamenten que l'Ajuntament no concreti.
Portem 2 anys esperant una nova licitació, un nou plec de condicions, que no arriba mai. Ens donen pròrroga rere pròrroga, portem des del març, que ens diuen a l'abril sortirà. Estem al maig, encara no ha sortit res, continuem en condicions pèssimes, els infants ho estan patint, nosaltres ho estem patint, i no tenim resposta de l'Ajuntament, que és el que estem reclamant des de fa molt de temps.
L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 0-3, convocada per dimecres que ve.
I aquest matí, en roda de premsa, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha expressat el seu suport a les professionals de les escoles bressol i ha denunciat la manca de places a les llars d'infants públiques de la ciutat. El portaveu republicà, Jaume Graells, ha denunciat el retard de l'Ajuntament per licitar el nou plec de condicions de les escoles bressol municipals. També l'incompliment de promeses, com la construcció de noves escoles o el traspàs a la xarxa pública de 5 llars d'infants concertades de la ciutat. Segons el consistori, malgrat els retards, aquests 5 centres passaran a ser públics en algun moment del proper curs. Fins llavors, Graells exigeix que en aquestes 5 escoles l'Ajuntament es faci càrrec com a mínim del cost del curs I-2.
Nosaltres, sobretot, el que demanem és que la ciutadania no ho pagui i que, com a conseqüència de que no han passat a públiques a les 5 bressols municipals, l'I-2 es garanteixi que com a mínim sigui gratuït. Ho facin com vulguin, però marquin una línia d'ajut específica i vinculant a que l'I-2 a les escoles bressols, a les 5 que havien de passar a públiques, sigui gratuït. Això d'entrada és el que demanem i, evidentment, demanem que el govern reaccioni i que comencem a fer les coses bé.
El diputat de Comuns Sumar al Congrés, Eloi Badia, ha visitat aquest matí l'Hospitalet per conèixer de primera mà la feina de les Juntes, la cooperativa d'habitatge. Fa més de 2 anys que es va posar en funcionament, impulsada per entitats com l'Associació de Veïnes i Veïns del barri de la Florida o la Fundició, i té com a objectiu adquirir habitatges de fons d'inversió per convertir-los en cooperatius i oferir-los a famílies i persones en situació de vulnerabilitat, a canvi d'una quota d'entre 450 i 600 euros mensuals. Badia ha valorat molt positivament el projecte i ha considerat que ha de ser un referent a nivell estatal i europeu perquè demostra que és possible recuperar habitatges pel veïnat.
Necessitem totes les eines que estiguin al nostre abast per frenar la lògica especulativa que avui en dia hi ha sobre l'habitatge. No? I avui és molt, molt interessant i molt important que estiguem aquí a Hospitalet perquè aquí hi ha iniciatives que venen dels veïns i les veïnes, que no venen de l'administració, que ens demostren que fins i tot amb la gent més vulnerable, amb la gent que té menys recursos, són capaços de demostrar que l'accés a l'habitatge és possible. El projecte d'aquí jo crec que és singular, jo crec que ha de ser de referència no només a tot l'estat espanyol, fins i tot a Europa, perquè realment ens demostra que és possible recuperar vivenda pels veïns i les veïnes.
Aquestes entitats estan fent el que no està fent l'Ajuntament a dia d'avui. Projectes com aquest donen vida al barri, recuperen els edificis per les veïnes i veïns, lluiten pels drets de les persones, en contra de la degradació dels barris.
Per la seva part, el grup municipal del Partit Popular ha tornat a demanar que les àrees verdes d'aparcament siguin gratuïtes arreu de la ciutat i no només en el barri residencial. Reitera que el govern del PSC té afany recaptatori. La portaveu, Sònia Esplugàs, ha explicat que l'equip de govern ha informat que ja s'han imposat 30.000 multes per infraccions a les àrees verdes i blaves d'aparcament i ha recaptat 1,6 milions d'euros. Una altra dada en el capítol de la mobilitat serien els 8 milions d'euros per l'impost de recirculació. El PP continua reclamant que quan s'aparqui en una plaça verda fora del barri de residència no calgui pagar i considera que una ciutat tan compacta l'àrea verda d'aparcament sigui de districte únic.
David Quirós y el Partido Socialista no tienen bastante con la recaudación que ya hacen por el impuesto de circulación, que es de 8 millones de euros, que necesita además sancionar y perseguir a los conductores y a los vecinos que intentan aparcar en su ciudad. Por tanto, nosotros volvemos a reivindicar la zona única en la ciudad de Hospitalet, reivindicamos que cualquier vecino en cualquier punto de la ciudad pueda aparcar de manera gratuita.
Aquest cap de setmana se celebra la Farga de l'Hospitalet al Retro Barcelona, el saló dedicat als Jocs Arcade. Per parlar-ne de tot el que tenen preparat, tenim al plató de l'informatiu Carles García, president de l'Associació Cultural Retro Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enguany, amplieu espai i el Retro Barcelona ocuparà uns 8.000 metres quadrats a la Farga, on els assistents podran trobar tota mena de jocs retro arcade. Això, què destacaries de l'edició d'enguany?
Doncs, el primer, això que has comentat, no? Aquesta ampliació de l'espai, que agafem tota la planta baixa de la Farga de l'Hospitalet per posar això, més màquines, més contingut, més activitats, però sobretot això, tota aquesta aura que envolta, no? El videojoc clàssic i tota aquesta nostàlgia que fa la gent voler apropar-se.
Perquè hi haurà tornejos de jocs com el Tetris, Mario Kart o Street Fighter, i els que s'apropin podran provar algunes de les 150 màquines arcade, no? Que ara, avui, no? Arribaven a la Farga. Què té d'especial que pels assistents poder tocar aquestes màquines i jugar?
Doncs, bueno, el més important, el més especial és poder experimentar, no? la veritable essència, l'experiència original, no? D'aquestes màquines arcade que ja s'han extingit, no? Aquí al país, i vull dir, no és el mateix jugar amb un Outrun, per exemple, que és una màquina de conducció assentat amb el cockpit, diem, no? I amb el volant, que clar, són experiències que a casa difícilment es poden reproduir, no? O ballar, per exemple, en aquestes màquines musicals que agraden a tothom, aquestes, per buscar aquest, allà qui té i qui no té ritme.
Entenc que una gran part d'aquest públic que ve a Retro Barcelona és els que de petits, no, els 80 i 90, estaven en aquests salons recreatius jugant. Com fareu per intentar atraure a més públic jove, que no sé si hi ha millor en sèries com Stranger Things, no, que es veien salons recreatius i que ho veu gent jove, millor aconseguiu atreure?
Sí, això és important perquè, clar, el target principal de la Retro Barcelona és aquest públic que, com tu bé deies, que tenia de petit, que va créixer a l'adolescència amb aquestes màquines, una Super Nintendo, una Mega Drive, o en els salons arcade, no? I que a dia d'avui doncs volen allò, tornar a reviure, no?, aquella experiència i, per què no, recuperar aquelles màquines que potser els pares els hi van llançar, no? Però des de fa ja 3 anys, Retro Barcelona vol obrir una miqueta més aquest ventall, perquè si no, què estarem fent? Cada any la mateixa fira, amb la mateixa gent. Clar, si volem que el videojoc clàssic perduri, hem de començar a abraçar noves generacions. I aquí està, doncs, la importància de portar activitats que engresquin i que motivin aquesta gent, com youtubers més actuals i activitats que... això.
I què creieu que tenen els jocs retro? I perquè 30 anys després, no?, encara se segueix jugant, doncs, a Mario Kart o a Street Fighter. Què té d'especial respecte als jocs, per exemple, actuals?
La jugabilitat tampoc ha canviat massa, perquè al final molts jocs actuals beuen d'aquelles mecàniques, no?, antigues, inclús hi ha moltes sagues, com Lara Croft, Tomb Raider, Mario Bros, Sonic i companyia, que segueixen traient jocs, no? És un tipus de jugabilitat molt directa, que engresca molt, i vull dir, què és el que tenen les pel·lícules, per exemple, dels 80, que a dia d'avui també agradin tant, no? Per exemple, Stranger Things, aquesta sèrie, no?, que hi ha ara, que agrada a tothom. Doncs és aquesta, tota aquesta, l'essència clàssica que també ens agrada reviure, no?, aquelles vivències que tan bé ens ho van fer passar.
Sí, tant per la gent d'aquella època com això, gent jove, no?
Exacte.
Ja porteu 4 anys organitzant el Retro Barcelona aquí a la Farga, abans s'havia organitzat altres jocs de Barcelona, i fa uns mesos que es va anunciar que es farà la saga Barcelona Game Fest a Fira Montjuïc, on participarà Retro Barcelona. Això vol dir que aquesta és la darrera edició del Retro Barcelona aquí a la Farga?
No. Afortunadament, doncs, nosaltres decidim continuar el nostre projecte de forma individual, si Déu vol, aquí també a la Farga, durant molts anys. I alhora també ens hem unit amb aquests altres companys de viatge, que per cert venen també de la Farga de l'Hospitalet, amb un nou projecte més gran, més engrescador, enfocat a un públic més divers, no? Públic d'indústria, que és la part d'indie, públic més generalista, que és la nostra part, i bé, tot envoltat amb el tema del català, no? per bandera. Què vol dir això? Que hi haurà 2 edicions de Retro Barcelona, al maig i a l'octubre.
Molt bé. Doncs per més Retro Barcelona a la Farga aquest cap de setmana i pels propers anys. Doncs gràcies, Carles García, president de l'Associació Cultural Retro Barcelona, i fins la propera.
A vosaltres.
I nosaltres continuem amb l'informatiu amb temes educatius. L'Institut Eduard Fontserès s'ha constituït aquest curs en comunitat d'aprenentatge. Avui han realitzat l'activitat que diuen Somni, una projecció del que volen pel centre.
L'Institut Eduard Fontserè de la Florida es troba en ple procés de transformació en comunitat d'aprenentatge. Aquesta iniciativa és una proposta de transformació del centre amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge i la convivència escolar. Per aquest motiu, s'han posat en marxa diferents projectes. Un d'ells és el procés d'elaboració del Somni, la projecció de tothom, professorat, alumnes, famílies i entitats del barri, de com serà l'Institut en el futur.
No només ho fem amb els alumnes, sinó que la idea és, tal com un dels principis de la comunitat, doncs d'involucrar tothom en aquest procés de transformació, i per tant volem que tota la comunitat, és a dir, professors, alumnes, famílies, agents del barri, gent que pot ser voluntària, no?, en el futur, doncs vingui a l'Institut, i també somiem nosaltres per que diguin la seva opinió sobre com els agradaria que sigui l'Institut, ja no només dins de l'Institut, sinó pel barri, de cara al barri.
Muy bonita, ya que incentiva a los niños a expresar sus sentimientos, sus deseos y y así pues puedan tener alguna esperanza de que se puedan cumplir un mañana.
El Instituto Fonseret tiene una trayectoria excelente en sus iniciativas pedagógicas y de aprendizaje. Nos ha gustado mucho, nos ha parecido muy bien que la comunidad participe en lo que puede ser importante para el aprendizaje.
Entre els somnis dels alumnes hi ha varietat d'idees relacionades amb les instal·lacions del centre i algunes que van molt més enllà, que tenen a veure amb la convivència.
El meu somni és que milloren les taules i les cadires, perquè hi ha algunes taules que estan trencades i les cadires tambalegen.
El meu somni ha sigut que no facin bullying a l'institut ni a ningú col·legi.
El meu somni és que l'institut millori com a edifici perquè està una miqueta vell.
El meu somni és que els lavabos tinguin mirall i que les cadires no se tambalegin.
L'Institut Eduard Fontseré continuarà amb el seu procés de transformació en comunitat d'aprenentatge durant aquests mesos. Està previst que el proper curs, quan es completi tot el canvi, es puguin ja implementar accions educatives que es troben dins d'una comunitat d'aprenentatge.
I continuem amb l'escola Charlie Riba a Collblanc, que ha recuperat la Festa de les Cultures, un acte per compartir la gastronomia i tradicions de la comunitat educativa.
Famílies de casa nostra i provinents d'arreu del món han preparat àpats típics dels seus països per compartir-los en un ambient festiu al pati de l'escola amb la resta de la comunitat educativa. El fet de compartir i fer comunitat han estat alguns dels aspectes més valorats per canalla i famílies.
A mi, por ejemplo, me llamó mucho la atención ver las diferentes culturas, o sea, ver las personas vestidas, con esa ropa tan bonita y bueno, de su país, y la comida sobre todo.
A mí me agrada molt el menjar y convivir amb tothom.
A mí me agrada molt la música,
esta fiesta muy bonito y me gusta mucho porque todos juntos comer, bailar y todos es muy bonito.
¿Qué es lo que más me gusta? El ver cómo los chapitos salen de trabajar y sacar un tiempo para hacer una comida, para compartirla acá con todos los de colegio. Eso me encanta.
Y nada, la actividad me parece que está muy bien para la inclusión y la unión de los niños, que se conozcan más, que jueguen más y todo en pro de que pasarla muy bien entre todos.
Me ha agradado al menjar y muchas cosas del país, son más amigos.
Me ha agradado compartir el menjar con todos y todas.
Increíble, es que aquí está muy divertido y además hay comidas diferentes de cada país es muy bueno eso.
Quiero gusta mucho fiesta, quiero gusta mucho todos.
A l'escola Charlie Rival hi ha prop d'una trentena de procedències, un fet que lluny de ser un escull, és una realitat que el conjunt de la comunitat educativa reivindica com a tret d'identitat.
La diversitat el que ens permet és una mica això, el trobar-nos tots una mica, i bueno, tenim la sort i la fortuna de que els nostres alumnes, doncs, tot i que han nascut aquí, la majoria d'ells tenen dues i fins a tres identitats, i les seves famílies d'origen ens aporten una cultura que, bueno, que nosaltres potser desconeixem i que aquesta és, doncs, la festa és una gran oportunitat per fer-nos-la arribar. I tots i totes, doncs, coneixen-nos una mica millor els uns als altres.
La recuperada Festa de les Cultures de l'escola Charlie Rivel va cloure amb una mostra de balls orientals.
El Sonar escalfa motors per la seva edició més hospitalenca. Del 18 al 20 de juny, el festival trasllada el Sonar de dia a la Fira Gran Via, que s'assumen així als escenaris nocturns que ja es feien a la ciutat amb més de 14 hores diàries de música a un mateix recinte.
El Sonar torna carregat de novetats, una d'elles el format. Per primera vegada, el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet acollirà tant el Sonar de dia com el de nit, amb un tiquet únic que permetrà entrar i sortir del recinte.
Amb fins a 6 escenaris, la meitat a l'aire lliure, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on faran història les sessions d'Emily Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. I tot sota la nova direcció del belga François Jossic.
Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
Entre d'altres novetats, el Sonar Més D se celebrarà a la Casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids. L'objectiu, superar els 160.000 assistents de l'edició anterior.
Comença una nova mostra de teatre amateur, l'Hospitalet fa teatre. Fins al 13 de juny, una desena de companyies de la ciutat representaran els seus muntatges a la ciutat. Hem anat als assajos de la companyia Gornal Teatre per veure què preparen per la mostra.
Els actors i actrius de Gornal Teatre ja ho tenen tot a punt per l'estrena de Fiesta de Disfraces, una comèdia d'embolics que té com a punt de partida la celebració dels 30 anys de matrimoni de l'Òscar i l'Elsa.
Bueno, en este caso, mis queridos padres celebran 30 años de amor. Sobre todo amor.
Yo soy el protagonista, el padre de esos 30 años. Entonces hacemos una fiesta de disfraces, sobre todo por Elsa, por mi mujer, no por mí. Y entonces, pues nada, invitamos a los amigos y entonces, pues, incorpora a algunos que no están invitados de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde hay una especie de enredo.
Un vodevil en què no hi falten els malentesos i les situacions hilarants que protagonitzen la quinzena de personatges que acudeixen a la festa de disfresses.
És una comèdia d'enredos, surt a la llum la vida que porten cadascun dels personatges. El marit que no és tan fidel com té que ser-ho i el que passa en totes les festes, doncs que ve qui no té que vindre, apareixen personatges que no tenien per què estar en aquell moment.
Soy un vendedor de seguros, estoy un sábado trabajando, llego a una casa y veo que está abierto y entro. Al parecer se está produciendo una fiesta de disfraces. Me dicen que si me quiero quedar me tengo que disfrazar porque es obligatorio estar en esa casa vestido con un disfraz para poder asistir a la fiesta, que yo no voy a la fiesta, yo voy a vender seguros. Y resulta pues que me quedo, me disfrazo, hostia, me pasan de cosas, me pasa algo horrible.
L'obra donarà inici a la mostra de teatre amateur L'Hospitalet fa teatre. Del 15 de maig al 13 de juny, una desena de companyies amateurs de la ciutat tindran l'oportunitat de presentar en grans escenaris els seus muntatges. Comèdies, intrigues o crítica social que arribaran als centres culturals de Santa Eulàlia i de Bellvitge Gornal. També el Teatre del Centre Catòlic, que enguany agafa el relleu del Teatre Joventut, tancat per obres de reforma.
Per nosaltres sempre ha sigut molt important participar a la mostra. Portem 25 anys participant. Estrenem l'obra cada any a la mostra, però és com un final de curs. I bàsicament és un premi que ens fem cada any al fet de participar en un teatre en condicions.
Fiesta de Disfraces es representarà aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre del Centre Catòlic.
I avui comença la Festa Major de Sant Josep, que fins diumenge omplirà d'activitats als carrers del barri. El Gran Ball, la Fira del Comerç o el Correfoc tornaran a ser protagonistes a una edició amb algunes novetats, com el Vespreig o Tardeo, als Jardins de Cosmetoda.
La Festa Major de Sant Josep s'inaugurarà avui a les 8 de la tarda al Parc de la Serp amb un espectacle de màgia i el pregó a càrrec de la veïna i comerciant del barri, Berta Sánchez. Enguany s'incorporen novetats com més tallers i espectacles pels infants, un vespreig a l'entorn de Cosmetoda o una sessió de vermut i salsa.
Haremos más cosas para los críos. Después, ahora se ve que está de moda el tardeo.
Fíjate.
Porque se ve que la gente tiene a los niños y por la noche no pueden escuchar música y divertirse, pues es una cosa nueva.
¿Va a haber un tardeo en Sant Josep?
Sí.
¿Dónde y cuándo? ¿Te lo sabes?
Será en la Cosmetoda, el sábado por la tarde, en la calle Estrella. Como lo de los vinos, los del sellé lo dejaron, porque
sí,
era
verdad,
muy grande
pasado,
y tal.
¿No? Uh-huh.
Entonces, contactamos con otra gente, entonces este año van a hacer el vermú.
Entre les activitats ja tradicionals se celebrarà el correfoc pels carrers del barri o la discomòbil al Parc de la Serp divendres a la nit. Dissabte es podrà gaudir des d'una masterclass de Zumba fins a la Fira del Comerç al carrer d'Enric Prat de la Riba. També es podrà visitar la segona mostra del Sant Josep Gastronòmic Wine Fest, amb 14 stands amb desenes de referències de vi, cava, menjar i música. Al vespre serà el torn del sopar de germanor i el gran ball de la festa major, tots dos organitzats, com la majoria d'activitats, pels voluntaris de la Comissió de Festes de Sant Josep.
Cuenta que todos trabajamos y lo hacemos a partir de las 8 de la tarde hasta las 10, las 11. ¿No? Hacemos nuestras reuniones y programamos. Y lo hacemos, es una cosa sin lucro, lo hacemos porque queremos.
L'últim dia de festes, diumenge, els veïns del barri podran gaudir de la cercavila de Trabucs i la botifarrada popular, entre d'altres. I a la nit se celebrarà la cloenda amb habaneres i un espectacle de llum i color.
Més de 200 atletes de 16 països diferents es donaran cita aquest dissabte al complex esportiu de l'Hospitalet Nord a la 21a edició del míting d'atletisme adaptat. La competició arrencarà a les 10 del matí i enguany, com a novetat, s'hi estrenaran delegacions com Puerto Rico, Xile i Perú.
La 21a edició del míting és l'edició amb més nivell de la història, segons el seu director. A pesar de que enguany no hi hagi grans esdeveniments a l'horitzó, com mundials o Jocs Olímpics, això mostra que l'Hospitalet s'erigeix com a ciutat referent de l'atletisme paralímpic a nivell europeu.
Diria que este any va ser l'edició amb més nivell de la història, perquè cada any teníem com uns quants cracks, però este any el nivell global de l'event va ser com fenomenal. Són atletes com internacionals, medallistes, campions paralímpics de París 2024 que ens contactaron per venir.
Una altra de les novetats d'enguany és la gran quantitat d'atletes de Sud-amèrica que hi participaran.
Per primera vegada vamos a dar la bienvenida a los equipos de Puerto Rico, de Chile, de Colombia, de Perú. Han venido como con muchos atletas, hablamos de 30-40 atletas de Sud-amèrica este año.
Aquest dimecres es feia la presentació del míting a l'escola Joan 23 de Bellvitge i els alumnes han pogut preguntar a alguns dels atletes participants sobre la seva experiència, com la Rocío Ríos, que explicava que arran d'un ictus i de perdre la mobilitat del costat dret, ara competeix en aquesta categoria.
Me gusta mucho la montaña, soy una apasionada, soy una loca de la montaña, descubrí este mundo hace 8 años más o menos y empecé con distancias cortitas, 15, 20, y luego tiré a las ultras.
L'Iker Sánchez, amb paràlisis braquial, sempre havia fet atletisme, però ara ho fa de manera adaptada.
Dejar dos buenas marcas para... Como soy nuevo en este tipo de competiciones, pues dejar ahí dos buenas sensaciones mías de competición y es un poco el reconocimiento, el darme a conocer.
I l'Ivan Soriano, amb paràlisi cerebral, és un dels atletes adaptats que més anys porta a l'Hospitalet Atletisme.
Competiendo en casa siempre es un plus y por objetivos personales, pues... Intentar acercarme a las marcas que tengo de las mejores de cada prueba, de 100 y 200.
Tots tres participaran a un míting on també hi haurà grans estrelles internacionals i medallistes paralímpics.
I amb els esports acabem. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, liatdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.